RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups,
scale-ups
i inversors de CaixaBank.
Diuen que hi ha tres categories d'emprenedors. La primera és la de l'emprenedor per necessitat. És aquell que no ha tingut una altra opció que crear el seu propi negoci per generar ingressos. El segon dels emprenedors és el que ho fa per voluntat, és el que volgudament ha creat la seva empresa a partir d'una idea de negoci. I després existeix la categoria Enoch Armengol. I qui és Enoch Armengol? Doncs el nostre convidat d'avui, que ara us el presento.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Enoch Armengol, com estàs?
Hola, Oriol. Moltes gràcies per estar aquí.
I gràcies a tu per convidar-nos avui a les teves oficines. Si et pregunto què volies ser de gran quan eres petit, què contestaves?
Inventor. Volia ser inventor des de petit. Tenia molt clar que volia ser inventor, així que, bueno, era el meu somni sempre.
O sigui, i tu creus que has pogut complir aquest somni o no?
Sí, la veritat que sempre m'agrada posar-me en projectes que són complexes i que són un repte per mi.
Podríem dir que crear una startup innovadora és una cosa bastant propera a ser inventor.
Sí, de fet, les startups que es diuen Deep Tech és el més proper a ser inventor, a generar algú que a vegades doncs, no tens cap referent, ja has de partir de zero per poder crear alguna cosa nou.
No només volia ser inventor, sinó que la segona passió de l'Enoch és la música, i també des de ben petit doncs, la música formava part una miqueta de la teva dia a dia, del teu dia a dia.
Sí, jo crec que a veure, tothom li agrada la música i m'encanta la música. Específicament m'agrada molt tot el que era la part més de l'àudio. O sigui, m'agrada molt, doncs, passava hores amb els cables, millorant, escoltant com un so millorava. Un cable sense oxigen, doncs millorava el so.
Tancaves a l'habitació de casa i es caigui.
Sí. Tots els meus estalvis amb 14 anys ho vaig invertir en un equip de música, o sigui que no és massa comú.
I així doncs, l'startup de la que parlem avui és precisament una combinació d'innovació, inventiva, disseny, música, so i també contribució social. Quin seria el titular que podríem fer primer per definir Deep Hearing, Enoch, la teva startup?
Doncs Deep Hearing, el que vol Deep Hearing és facilitar i ajudar les persones amb deficiències auditives i poder facilitar una tecnologia que avui en dia no està massa a l'abast de tothom, però per un altre costat tenim molts dispositius que tenen micròfons. Per tant, Deep Hearing el que vol és arribar a quantes més persones millor gràcies a elements que ja tenim avui en dia i treure el màxim profit.
I aquest element clau és el micròfon, que
és el micròfon.
En molts punts del que és el nostre dia a dia en aquest moment, no?
Correcte, bueno, està a tot arreu, des del telèfon mòbil, tots tenim un telèfon mòbil, per tant hi ha un micròfon i nosaltres el que volem és una miqueta desbloquejar tot el potencial que es pot obtenir a través dels micròfons, sempre mantenint la privacitat de l'usuari.
I això hi hem d'afegir la intel·ligència artificial i aquí ho tenim tot, no?
Correcte. Tenim el component essencial de la nostra startup és la intel·ligència artificial i mitjançant la qual doncs, aconseguim entrenar algoritmes que permeten doncs, detectar diferents tipus de sons.
O sigui, gràcies al micròfon i a la intel·ligència artificial jo puc tenir algun tipus de deficiència auditiva i a partir d'aquí em pots ajudar a detectar sons que jo malauradament no puc escoltar.
Efectivament. De fet, avui en dia doncs, una tercera part de la població de més de 65 anys doncs, té problemes auditius i a partir dels 75 anys la meitat de la població té problemes auditius i això només va increixendo, diguéssim. Va creixent, per tant, hi ha una necessitat quasi imperativa de trobar noves solucions per a aquest tipus de persones que tenen deficiències o fins i tot persones que són sordes.
Mm-hmm. Fem-ne una primera experiència, si et sembla, Enoch. Podríem escoltar alguns dels sons a partir dels quals poguéssim, diguem-ne, a partir d'aquí detectar i explicar i entendre millor exactament què és el que oferiu?
Sí, i tant. Us faré una demostració.
Aquest és fàcil, no?, per començar.
Ah, exacte, sí. Aquí, doncs, per exemple, tenim el cas de que hem tingut diversos casos, doncs, persones grans que no escolten quan la seva filla o els serveis socials doncs, van a casa seva, i no escoltant el timbre de la porta.
I amb el micròfon què aconseguiríem?
doncs, adaptar aquest tipus de so i mitjançant una comunicació amb una llum de leds informar l'usuari de que l'estan tocant a la porta, l'estan tocant al timbre de la porta. I en aquest sentit, doncs, també afegim un component de color perquè la persona sàpiga, doncs, que amb aquesta llum de leds, el color verd, per exemple, és la porta, quan estan tocant el timbre de la porta, i s'il·lumina la llum de led.
Segon cas, a veure. Ara m'has d'ajudar. Què és aquest so?
Això és un telèfon mòbil. Bueno, hem posat aquest exemple per no posar el típic d'una marca o d'una altra marca, com ja sabem. I doncs aquí l'algoritme el que fa és que detecta quan estan tocant un telèfon mòbil i el mateix, i s'il·lumina llum de led d'un color diferent al de la timbre de la porta.
El micròfon quin seria? On estaria col·locat?
El micròfon pot ser una tablet, un telèfon mòbil. Al final del cap, el que fa el nostre software és integrar-se amb diferents dispositius. I en el cas amb la Fundació Cellnext, el que hem fet és poder demostrar el nostre software en una primera fase, en una prova de concepte, i poder il·luminar una llum de led, que és una smart light, amb diferents colors. Detecta el micròfon, detecta d'una tablet, detecta el so, i s'il·lumina amb un color.
Molt bé. Tenim dos sons, sempre el tercer. Sí. A veure de quin color s'il·luminarà. Què és aquest so?
Doncs aquí tenim el toc-toc de la porta, i amb el toc-toc de la porta, doncs, bueno, hi ha gent que si intenten tocar el timbre o truquen al mòbil, doncs la tercera cosa que instintivament et ve és tocar a la porta, no? El toc-toc de la porta. I aquest tipus de so realment és el més complicat, perquè al final, com al final les baixes freqüències, mitjanes i baixes freqüències, sobretot, són les més complicades de detectar amb un micròfon.
Mm-hmm. Anem per l'últim. Quina situació estàs imaginant amb aquest crit que acabem d'escoltar?
Sí, doncs aquí el crit d'una persona, per exemple, que es cau o que es fa mal, i el pugui informar familiars o serveis socials de que hi ha aquest tipus de aconteixement.
Mm-hmm. Repassem, les quatre llums serien diferents, és a dir, en cadascun dels casos, en cadascun dels sons, la llum s'il·luminaria, la llum LED s'il·luminaria d'un color diferent, i així la persona podria saber si l'estan trucant a la porta, si estan fent està sonant el mòbil o si té alguna emergència, correcte?
Correcte, així és. Detectem el so. Inicialment la llum de LED s'il·luminava, diguéssim, d'un color només, però hem aconseguit anar un pas més enllà i que s'il·lumina de diferents colors, perquè l'usuari sàpiga de forma molt intuïtiva què és el que està passant. I això avui en dia ja és una realitat. El següent pas ara és integrar aquest software amb tablets, amb telèfons mòbils, mitjançant una aplicació que estem desenvolupant i que a finals d'aquest any doncs, ja en serem l'aplicació.
Està clar que la idea de la NOC té una aplicabilitat social molt clara, que hi ha molta gent que se'n podria beneficiar, i per això Deep Hearing ha estat seleccionat pel projecte Cellnext Bridge, una iniciativa que busca impulsar projectes d'emprenedoria social i accelerar-los tant com sigui possible. La manera és implicant en el projecte els millors directius de Cellnext, empresa líder del sector de les telecomunicacions a casa nostra, i una d'aquestes directives és la Rosa Pinyol, que també ens acompanya. Gràcies, Rosa, per acompanyar-nos avui, també.
Gràcies per convidar-me.
Tota una vida professional a Cellnext, especialment en l'àmbit de recursos humans, que és la teva especialitat. Quin és el teu rol dins de Cellnext Bridge i de quina forma col·labores amb aquest projecte de la NOC?
Bé, com tu has dit, Cellnext Bridge és un programa de la Fundació Cellnext, de la que jo soc patrona, i el que aquest programa pretén és, d'alguna manera, accelerar startups amb un amb àmbit social, no? Que en digui una finalitat d'àmbit social. I la Fundació, què fem? No? Pues per una part, hi ha una ajuda financera, es creen unes taules de diàleg i d'aprenentatge, i es crea un consell assessor. Consell assessor on hi ha diferents mentors, són persones amb experiències en diferents àrees de Cellnext, o de fora de Cellnext, no? La majoria són de fora, perquè es busquen persones que tinguin una experiència que sigui aplicable al projecte que ens ocupa. No? Mm-hmm. I jo personalment soc mentora del projecte de l'ENOC, no? I, bueno, què fem una mica els mentors, no? Els mentors el que fem és aconsellem, bueno, doncs si hi ha dubtes donem la nostra opinió i també facilitem contactes amb partners, amb possibles partners o clients o proveïdors que siguin adients o entitats socials també, en aquest cas del projecte de l'ENOC, que siguin adients doncs, pel seu projecte, no?
Cellnex Bridge viu la seva segona edició. L'any passat es van triar 3 emprenedors socials i se'ls va ajudar a impulsar el seu projecte posant-nos, com deies, en contacte amb directius de l'empresa i amb altres contactes a l'exterior. Aquest any ho heu ampliat fins a 6 i un d'ells és el cas que ens ocupa. En aquest cas, Rosa, des del teu punt de vista, què hi veus de diferencial, d'original, d'innovador en la proposta de l'ENOC? I no sé quins consells li has donat.
Bé, el projecte de l'ENOC té moltes aplicacions, no? Nosaltres el que ens va interessar és, com hem dit abans, la part d'impacte social, és a dir, com pot millorar la vida de persones amb deficiència auditiva, especialment la gent gran, no? Que és un col·lectiu que ens preocupa, no? I, bueno, creiem que és molt innovador perquè utilitza la intel·ligència artificial amb sobre un àudio. I aquest és el tema que ens va fer triar aquest projecte.
Sí, la prioritat és quin impacte social.
Exacte. La Fundació, el nostre objectiu és millorar, no, la qualitat de les persones via tecnologia, que tinguin un impacte social, no?
No, posem-hi números a la cosa. Tu quanta gent creus que es podria ajudar a millorar la vida amb aquest cas?
Nosaltres volem arribar a 1 milió de persones. O sigui, al final hi ha moltes persones que estan afectades i els últims estudis doncs, diuen que hi ha 1 milió de persones que estan en risc de pèrdua auditiva. Estem parlant d'un gran número de la població mundial.
Sí, sembla bastant fàcil dir-ho, perquè és una cosa que tenim tots a la mà o molt a prop sempre nostra, que és el telèfon mòbil, i el telèfon mòbil té incorporat un micròfon i a partir d'aquí és relativament fàcil i pràctic i diguem-ne, intuïtiu com per poder-lo aplicar moltes...
Correcte, correcte. De fet, hi ha no només el telèfon mòbil, sinó que pràcticament la gran majoria de dispositius intel·ligents que hi ha avui en dia porten micròfons. Des dels rellotges intel·ligents també, doncs porten 2, 3, 4 micròfons, els típics auriculars que portem Bluetooth, pràcticament tothom tenen incorporant 2 micròfons. Per tant, avui en dia ens trobem una situació en què hi ha més micròfons al món que càmeres. I si nosaltres aconseguim, sempre m'agrada dir la paraula untap en anglès, desbloquejar tot el potencial que es pot arribar a obtenir a través dels micròfons, doncs, bueno, ja veiem un futur on realment es pot ajudar les persones i on l'àudio és un sistema de comunicació també més afable, més natural, que està tot el dia en pantalles i el fet de poder-nos comunicar amb diferents formes, amb l'usuari, i d'una forma molt natural, doncs pensem que és... I sense tenir un dispositiu a l'orella, com poden ser els audífons, que ajuden a moltes persones, però també hi ha una gran part de la població que no li agrada anar amb audífons. Llavors, nosaltres volem arribar a aquesta part de la població que no vol anar amb audífons o que vol combinar els audífons i, per exemple, estar a casa, doncs, no portar els audífons la gran majoria de temps, però si, per exemple, doncs, li ve a entregar un paquet de missatgeria o veu familiar, doncs que es pugui entrar, no?
Per això, ENOC, et plantejo ara algunes preguntes més curtes, que espero una resposta, si pot ser, una miqueta més curtes. ENOC, ets multiemprenedor, seria una bona definició teva o no?
Així és. Estic involucrat en mentoritzar en algunes startups, però principalment al 100% amb Deep Hearing.
És el teu caràcter, el d'estar a diversos llocs diferents, o que és millor tenir ous a diferents cistelles?
M'agrada estar al 100% amb un projecte, però em distreu i em relaxa estar amb altres projectes.
Deep Hearing, posem-hi magnituds, quan la vas crear i quanta gent sou ara?
A Deep Hearing la vam crear el 2019 i avui en dia som 6 persones a l'equip.
Evolució de la facturació de la companyia, previsions de cara a futur, què podem dir?
Doncs vam començar facturant des de l'inici i ara mateix, com és una startup de Deep Tech, les fases d'investigació i desenvolupament són molt llargues, per tant no estem facturant ara res fins que llancem el nou producte, la nova aplicació.
M'he d'imaginar que igual que ara tots anem amb el telèfon a tot arreu, en poc temps també anirem tots amb auriculars a tot arreu?
Bueno, jo crec que ja anem avui en dia amb auriculars a tot arreu, però el que m'agradaria és creure que dintre de poc doncs anirem tots amb Deep Hearing a tot arreu.
Què té el so que no té la imatge?
Doncs el so a mi em sembla que té un component més intuïtiu, més natural de cara a l'usuari.
Quina diferència hi ha entre la teva solució i un audífon clàssic?
l'audífon permet detectar tot tipus de sons, nosaltres detectem sons molt específics.
Podríem incorporar la teva solució a un audífon clàssic o són dues coses diferents?
Es podria incorporar i, de fet, estem en conversacions amb Amplifon i s'ha interessat molt la part d'innovació d'aquesta empresa.
Hola, som Daniel Ek i Martin Lorentzon, propietaris de Spotify. Som els reis de l'àudio. Tothom escolta música a través de la nostra plataforma. Quina idea li ens pots donar per incorporar també Deep Hearing a Spotify?
Spotify podria tenir la tecnologia de Deep Hearing integrada dins de la seva aplicació i permetre arribar a molts més usuaris.
Enoc, jo de petit recordo els meus pares dient-me no escoltis música amb els auriculars perquè és dolent per la teva oïda. Això és així? O els meus pares tenien raó o no?
Sí, si és un volum molt alt, sí. Si no, si és un volum normal, doncs no hi ha cap tipus de perill.
Perquè el que sí que és cert és que vivim en un món de molts sorolls i això ens fa cada vegada més, diguem-ne, sords.
Sí, sens dubte. O sigui, el fet d'estar exposats contínuament a sons molt elevats, fins i tot, per exemple, al metro, els sorolls que hi ha al metro, doncs fa també que molts d'aquests auriculars portin l'activació del noise cancelling, la cancel·lació de soroll, perquè estem exposats contínuament a molts sorolls de tot arreu.
Sortim al carrer, no? Fem una segona demostració. Era exactament el mateix que hem escoltat fins ara, però fent-ho al carrer, en una situació de carrer. Què podríem fer? Quines aplicacions tindríem?
A veure... Aquí tenim, per exemple...
A quines situacions podríem estar imaginant en aquest moment, amb aquest so?
Doncs el típic clàxon d'un cotxe, quan, en el cas, per exemple, d'usuaris que van amb auriculars, si, per exemple, doncs vas a Diagonal en Passeig de Gràcia, a Barcelona, doncs t'estan pitant un cotxe, no escoltes, estàs amb la teva música, els auriculars caminen, creuen el carrer, el que sigui, doncs el sistema detecta on està el cotxe, o sigui, on està ubicat aquest so, i envia a l'usuari una alerta espacial, amb la qual l'usuari immediatament sap d'on ve aquest soroll.
Tant si em ve de la dreta, com si em ve de l'esquerra, com si em ve de darrere, pots arribar a influir també en determinar exactament de quin cantó ve?
Exacte, o sigui, és molt complicat. Sempre necessitem dos micròfons, per tant, els auriculars avui en dia porten dos micròfons. Amb un micròfon és impossible, però amb dos micròfons sí que podem detectar d'on ve aquest soroll.
S'acosta una ambulància i si no porto auriculars, com ho puc també saber?
Doncs, per exemple, amb un rellotge intel·ligent pot vibrar el rellotge o es pot il·luminar la pantalla.
Aquest em sembla que molta gent l'agrairia perquè realment les bicicletes de Barcelona van com boges i els patinets igual, no? I d'aquesta manera podríem evitar també alguns accidents.
Efectivament, aquí... El nostre model d'intel·ligència artificial el que fa és detectar els sons, per exemple, en aquest cas d'una bicicleta, i enviar una alerta instantània als auriculars de la persona que està, per exemple, anant amb auriculars o al rellotge intel·ligent.
Hi veig moltes potencialitats aquí. La Rosa sembla que també les hi veu. Quina és la recomanació, Rosa, que li fas a l'Enoc?
L'Enoc i el seu equip han desenvolupat, han fet l'aplicació d'aquest producte, no?, i ara pues, toca alguna manera, pues, hem fet un pla de negoci, diria seguir exhaustivament aquest pla de negoci, no? I com tu bé dius, bueno, pues una mica foco en quin tipus de mercats ens hem d'orientar, no? En definitiva, perquè sigui sostenible econòmicament, no? En el temps.
Enoc, costa això de rebre consells de gent quan no en els emprenedors sou gent molt determinada, molt convençuda del projecte i que et vingui algú i digui, home, tira només per aquí i no per tot arreu on vulguis disparar? Com ho veus? Com ho has viscut i de quina forma els mentors t'han ajudat en aquest cas? Mm-hmm.
Jo estic encantat, vamos. Sí, a mi m'agrada molt de poder tenir feedback de professionals. Sempre diuen que és recomanable tenir feedback de persones que tinguin un bon criteri i, per tant, si rodeges de persones o mentors, el que fa és que el teu progrés, l'acceleració és molt més ràpida. L'aprenentatge... és multiplicar. Al fi del cap és... Bueno.
Alguna cosa que et costi especialment del que et diguin els teus mentors?
No, en realitat, tot, o sigui, el feedback és... L'agafem tot i després ho destilem, diguéssim, i traiem doncs, el que es pot aplicar més en una primera fase, en una segona fase, Jo crec que és més important el feedback a ordenar-lo amb el temps, amb un temps, més que a vegades intentar fer-ho tot de cop, no? Però les possibilitats són moltes i a vegades el que pot costar més és el fet de poder diferenciar, o sigui, decidir què es fa en una primera fase, en una segona fase, en una tercera fase.
Posar-ho en ordre, posar-ho no tota la vegada, sinó primer això i després allò altre.
Ah, exacte, sí, perquè els recursos són limitats i al fi i al cap doncs, tenim un temps també limitat.
Mm-hmm. Rosa, fa cas, la NOC o no?
Sí. No, realment, bueno, pues treballar amb l'ENOC, el seu equip, no? Gent jove, amb talent, és, la veritat és que és estimulant.
Molt bé. Plans de futur, quins serien, ENOC? Per on t'agradaria seguir creant?
Doncs en aquest sentit, ens agradaria poder integrar-nos amb quantes més plataformes, com tu deies abans, Spotify, per exemple. Mm-hmm. Entenem que la forma d'escalar i escalar més ràpid és apujant-nos amb plataformes o aplicacions ja existents. En el nostre cas, doncs, bueno, m'agrada diferenciar les coses que nosaltres tenim control, és a dir, nosaltres tenim control de poder desenvolupar l'aplicació, com arribem al B2C, al client final, i per un altre costat, la part de col·laboracions o partnerships amb altres empreses, que ens pot accelerar molt el progrés i la implantació del nostre software.
És a dir, l'invent està fet, ara el que falta és que aquest invent sigui i arribi a la gent i sigui pràctic i d'alguna manera incideixi en la vida i en la qualitat de vida de moltes persones, no?
Efectivament. Ara falta començar a facturar i doncs crear aquesta startup que ja tingui cara i ulls de cara als clients.
He vist que la companyia té seu a Barcelona i a Dinamarca.
Correcte, sí. Vam entrar fa 3 anys en un programa d'acceleració, l'únic programa d'acceleració de so que hi ha al món, que es fa a Dinamarca. Està dins del antic Departament d'Investigació i Desenvolupament de Van Olufsen i Harman. I per tant, doncs, bueno, vam entrar allà. Som l'única startup catalana i espanyola que ha entrat a SoundHub i ens va ajudar molt a desenvolupar tot el que és la part de la tecnologia i trobar el foco amb les diferents aplicacions.
Tram final del podcast. Gràcies, ENOC, per compartir aquesta estona amb nosaltres, per convidar-nos avui aquí a la teva seu. Però ens queda una última pregunta abans d'acabar, que sempre la fem a tots els nostres convidats, que és que ens comparteixin el que és el seu lema, la seva frase que d'alguna manera els ajuda a aixecar-se cada matí a seguir lluitant pel projecte i pel somni, per la invenció, per la fusió de música i àudio que d'alguna manera busca l'impacte social, com hem comentat. ENOC, quina seria la teva frase, la teva idea força que et dona energia per lluitar cada matí?
Doncs jo tinc una frase que és la que més m'agrada i és embrace the uncertainty. Significa, doncs, bueno, abraçar la incertesa i és el que m'ajuda a sempre despertar-me i estar decidit a aixecar-me.
ENOC Armengol, moltes gràcies per recuperar aquests minuts del temps amb nosaltres i el mateix a la Rosa pel teu testimoni i que segueixis, doncs, bueno, col·laborant amb aquesta gent jove que estira el futur del país.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu-siau.
Gràcies.
A RAC més 1, RAC and Go. RAC
and Go. I ara és el torn del Víctor Puig, el nostre analista de capçalera. I què fa el Víctor? Doncs revisa l'estratègia de màrqueting digital de cadascun dels nostres convidats, els que passen per aquest podcast, i en comparteix les seves conclusions. Així doncs, Víctor Puig, vicepresident de la consultora Atzmorai, valora la presència de Deep Hearing a l'entorn digital, entenent que encara està als seus inicis, i ja veureu, li queda molt per fer.
Tip number one. Quan l'Oriol em va comentar el projecte de Deep Hearing, el primer que vaig fer va ser cercar-lo a internet, i de seguida em vaig trobar amb 4 empreses que es diuen exactament igual i que fan coses molt semblants. Sembla que tenim un problema de marca.
Tip number 2.
Aquest problema de marca me'l torno a trobar quan entro a la web i a mi no em queda gens clar què és el que solucionem. Quin és el problema? Quina és l'aplicació concreta per la qual serveix aquesta tecnologia i aquest software? Donar-li a l'intel·ligència artificial el regal d'escoltar a mi en què m'ajuda si jo no sóc una intel·ligència artificial? I quan diem que tenim la missió de protegir-te, de protegir-me de què? De la intel·ligència artificial? Crec que trobo a faltar exemples molt concrets, molt aterrats, molt baixats, fins i tot testimonis de per què serveix això que estem fent.
Tip number 3.
els canals de comunicació online d'aquesta startup estan amb prou feines per encetar. Em trobo amb aquell problema de marca de deep hearing guió baix el nom d'usuari d'Instagram, cosa que no serà fàcil de solucionar. Em trobo molt poc contingut i una mica massa repetitiu. Em trobo en deficiències tant a Instagram com a Facebook com a LinkedIn sobre com ens estem explicant. Cal un pla de comunicació clar.
A RAC més 1, RAC and Go.
RAC and Go. Ara sí, punt i final al podcast. Followers de RAC and Go, moltes gràcies per seguir-nos a través de l'app i de la web de RAC1. Ja ho sabeu, busquem gent valenta disposada a canviar el món sense por i amb valentia. Aquí ens hi trobareu. Fins la propera.
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.